a causa d'una avaria puntual a una de les línies de producció de la planta d'aigua potable.
Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies vendran a les 7, a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Un artista conegut i reconegut i l'acústic d'una banda que prepara un concert ben especial s'entrarà en el programa d'avui, que acabarà, com cada dijous, en les recomanacions de sèries i cinema. Comença la Cultura IB3. Benvinguts.
I avui és un dijous atípic, talment com si fos divendres, i amb música en directe. I és que demà farem el programa des de la Fira d'Art Colony, que s'inaugurarà a l'una del migdia, tot i que avui a la baixa ja quedarà oberta. I ja seu amb nosaltres a l'estudi l'artista plàstic Lluís Maravet. Demà inaugura una mostra inspirada en els grans monuments egipcis de l'antiguitat, titulada Génesis, Tierra con Memoria, en col·laboració amb el ceramista Pere Ben Nàsser. Després, talment, ja vos deien, com si fos divendres, tindrem una actuació en directe. Un grup de folk jove de Londres que actua demà dins el cicle de concerts sorpresa del Tan a Prop, un cicle que organitza Joan Andreu. Vos avançarem també dues exposicions que s'inauguren dissabte a Can Gelabert, a Binissalem, amb mostres de Shani Sult, de White Zombie, també de Spencer Ostrander, que és l'homo de Sofia Auster. I per acabar, cinema, a l'escapada, Marta Pérez, i també una llista de les 10 millors sèries dels darrers 20 anys que ha seleccionat Cata Rosell a la secció dedicada a les sèries a les plataformes.
I tot i que sembli mentida, tot això mos hi cabrà des d'ara mateix fins les 7 amb Miquel Àngel. Ja, Miquel Soler, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I amb els compassos d'aquesta música egípcia, el manco composada per un egipci, i ara entendreu per què, ja saludant-me a Lluís Maravet. Lluís, com estàs?
Molt bé, gràcies.
I enhorabona.
Gràcies.
Enhorabona, perquè està molt bé que te reconegui aquí, col·lecciones reconeixements, premis, però que ho facin fora, i en aquest cas la Fundació, el grup Pro Art i Cultura, fundat per Maite Espinola, ni més ni manco que t'ha atorgat la medalla d'or a tota una trajectòria professional. Anem a enmarcar aquest premi perquè clar, te'l donen fora, però jo crec que se reconec que, efectivament, tota una trajectòria i una manera també de fer art, no?
Hombre, para mí, la verdad, una sorpresa y un honor. Supongo que al final llevas toda la vida en esta profesión y creo, a lo mejor, quizás porque llevas muchos años, pues que ha llegado el momento de recibir reconocimientos. Y si es internacional, pues mucho mejor.
¿Cómo va a ser la gala? Porque a més había en Barbafit también toda una eminencia, sí, de la ciencia. O sea, había nivel.
Pues era en un castillo, en un castillo, y estaba el príncipe, se llama Príncipe de Merode.
De Merode,
pero
sí.
Estaba además toda como una sociedad un poco de mucho nivel. Y bueno, montaron además una fiesta muy especial, con buena música, muy divertido.
El Castell d'Espinola, a prop de Brussel·les.
Sí, sí, sí. Unos 30 kilómetros, sí, de Brussel·les.
30 kilómetros.
Sí.
Hem parlat també de la inauguració de la mostra de demà que fas amb en Pere Bernàsser, però quan un té una trajectòria més vinculada a una terra, però també a un origen, i sobretot en el teu cas, que veu molt de fons que t'inspiren fora també del teu, de la teva zona de confort, al final, irremediablement, en Lluís Maravert té etapes també i té fases. Segurament... inspirades per aquest lloc que has visitat i per allò que t'inspira, no?
Sí, yo desde hace muchos años me considero un pintor viajero. O sea, era una de mis pasiones cuando era niño. No pensaba que lo podría lograr porque ni que pudiera dedicarme al arte como profesión, ¿no? Y ahora ya han pasado más de 40 años. Sí. Y eran mis dos pasiones, o sea, el pintar... principio como hobby, pero la segunda era si algún día puedo viajar, ¿no? Y el arte me ha permitido eso, pues poder desarrollar mi trabajo. Además, lo planteo de una manera muy curiosa. Por un lado, estoy vinculado a la ONG Llevante en Marcha de Manacor, claro, no sé si te suena.
Sí, muy tanto.
Y claro, yo aprovecho la infraestructura de Llevante en Marcha y con ellos he ido pues al Amazonas, me he ido a Colombia, ahora estuvimos el último viaje a Etiopía, ahora queremos ir a Burundi. Y claro, viajando con ellos puedes salirte del viaje convencional, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, pactan, como ahora en Etiopía, pues con visitar tribus. Y claro, es una oportunidad que tengo, que irrepetible, ¿no? O sea, convivir con ellos.
És una immersió, també, si vas de la mà de l'ONG, també he tingut l'oportunitat de fer qualque vegada. És una immersió molt directa, ¿no? I molt intensa, claro, amb la població local.
Claro. Que además, en mi caso, como todos eran médicos y enfermeras, menos yo, cuando llegamos a las tribus, lógicamente, despertamos la curiosidad... deben pensar que yo soy el jefe porque es el único que aparentemente no trabajo, ¿no? Pero durante unos minutos a lo mejor, bueno, los tienes un poco encima, pero hay momentos que te olvidan y yo pues me permite pues eso, tomar apuntes y cojo los cuadernos y
no dibujas in situ. No,
sí, acuarelas, ¿no? 90 acuarelas, manchas. Yo llevo desde siempre un cuaderno de viaje. Tengo una colección de cuadernos, son como inéditos, no se los muestro a nadie, pero es un poco para mí el tesoro de los viajes, ¿no? Yo tengo ese concepto del viajero de antaño, ¿no? De que siempre iba tomando notas y escribiendo, ¿no? Las fotografías que las haga otro.
Entiendo perfectamente. El que no sé si es nomás un cuaderno, porque ellos de vegades se me acumulan y depende del viaje, has de omplir un prey, ¿no?
Tengo varios. Escribo cosas, a veces yo digo, no se lo enseño ni a los compañeros, porque si hay algún roce, también lo escribo.
Así que son... claro que sí. ¿Y fas dibujos en los cuadernos?
Sí,
también,
sí, sí.
¿No? Claro.
Bueno, si un día vienes por Benissalem, con mucho gusto te mostraré algo.
Con molt de gust, sí. I me sentiré privilegiat, ¿no? Precisamente Egipte inspira allò que inaugures demà amb el ceramista Pere Bernàsser a la galeria a Can Boni, al centre de Palma, molt a prop del Passeig del Born. Amb un viatge que vas fer quan? O has fet diferents?
No, Egipte són tres viatges ja.
Tres
sí,
viatges,
sí,
ja,
sí.
Claro.
El primero fue en el 2002, luego 2006, y es decir...
Y no te canses, claro.
No, yo si alguien te dice, ¿dónde viajarías? Siempre diría...
Siempre Egipto.
A Egipto. Es el lugar que más me ha impactado.
A més, clar, i més que... Crec que t'ho he llegit a qualque ocasió, qualque entrevista, no? Que tu arribes a les piràmides i ja això t'enganxa per sempre, no?
Totalmente.
I les pintes després, clar, les plasmes.
En mi caso, bueno, yo tengo una pirámide que mide 5 metros, 5 por 4 y medio.
I on la tens?
Sí, sí. En el estudio, tocando el techo y cuando la miro digo, ostras, le falta un metro más por abajo. El problema es que ya no tengo altura para poderla poner,
clar,
vertical.
La pots mig soterrar?
No, porque es que, claro, la tienes que trabajar en el suelo, ¿no? Pero el problema es que luego la tienes que, claro, poder ver. Pero es un poco obsesivo. Es una pirámide que empezó con un metro y medio y ahora mide pues 5 metros.
¿De qué material está feita?
Pues empecé, digamos, es un fragmento que está sobre lienzo, sobre tela, pero es muy matérico. Mi pintura realmente es muy matérica. Y bueno, claro, cuando a medida que, teóricamente, para que la pirámide dé esa profundidad... cada vez, digamos, la parte de abajo tiene más textura, ¿no? Da una sensación un poco de escalera, que es un poco el efecto que te puede dar, claro, una pirámide, ¿no? Claro. Y claro, ahí voy mezclando todo tipo de materiales. Ahora ya la última parte de abajo pues le metía restos de madera y bueno... tiene toda clase de materiales. Si tuviera incluso que hacer una lista, ya ni recuerdo, porque esto empezó, esta pirámide grande, en el 2006.
Y le vas afegint, le vas afegint.
Sí, no està terminada. No està terminada.
Lluïsa, hi ha una qüestió ja relacionada amb Egipte que jo supos que me diràs que sí, perquè més enllà de l'impacte estètic que te pot produir l'esfinge o les piràmides o els temples que hi ha a Egipte, que són absolutament meravellosos, hi ha un relat darrere, una història, i això també imagino que l'incorpores a la teva obra, no? O sigui, aquest misticisme de l'antic Egipte, una història plena d'adversitats, però també de successos meravellosos, una civilització molt avançada a la seva època. Supos que aquest relat que forma allò que és l'antic Egipte també hi és, no?, a la teva obra.
Para mí mucho. De hecho, la última exposición en la que yo mostré las pirámides la titulé Enigma, claro. Que es lo primero que te planteas antes. Y bueno, alguna gente dice, bueno, ya eres un conspiranoico. Y digo, no, yo no voy a decir que tenga que ver los extraterrestres. No llegaré a tanto, ¿no? Pero sí que creo que hay como una civilización quizás perdida.
Sí.
Perdida, porque cuesta creer un poco con los datos. Es decir, yo he leído muchísimo sobre Egipto y cuando te dicen la teoría de cómo se construyeron las pirámides, bueno, uno le crea dudas, ¿eh?
És que és molt potent allò que varen fer en l'època que ho varen fer, sí. I més comparat amb les civilitzacions que tenien de vora.
Claro, es que, por ejemplo, tú ves las piedras, son como, se calculan unas dos toneladas.
¿Y cómo se movía eso? Claro.
Claro, y a lo mejor yo siempre pienso, la primera línea a lo mejor con mucho esfuerzo la consigue. El segundo piso ya puede costar un poco más, pero cuando subes es como un rascacielo, es impresionante, ¿no?
Claro, parlant de l'inspiració dels teus viatges, però diria que bàsicament mos podrien centrar en Àfrica, ¿no? Que té aquells colors, aquesta sí. Energia, aquests contrastos, no? Artistes hiperconeguíssims que fins i tot varen arribar a viure a Àfrica per totes aquestes qüestions que estem parlant, no? Miquel Barceló sense anar més lluny. Sí. Vull dir que al final és un continent que irremediablement t'ha d'inspirar si te dediques a l'art.
Totalment. Mira, incluso el país que más veces he viajado es Marruecos. Bueno, sí. Si cruzas el Atlas, es otro mundo. Bueno, a mí Marruecos me tiene fascinado porque lo tenemos muy cerca, es muy fácil llegar, y yo he disfrutado. Y, por ejemplo, también tengo una pieza que se llama Camino de Zagora, que ya está prácticamente a las puertas.
Sí, porque es la puerta del deseo.
Exactamente. Y bueno, pues también me he inspirado y, bueno, y ahora te digo, tenemos previsto ir a Burundi.
Burundi, o sea, es un temazo, ¿eh?
También creo
que sí.
Es un país
molt loco. I ara està més, des del punt de vista polític, més estable, més calmat. Quan jo vaig anar se sentien els trets encara de les guerres que tenien. Una rèplica de Ruanda. Yeah. Ruanda va tenir més premsa, però Burundi eren hutus i tutsis també que se mataven entre ells.
África tiene eso que conflicto no llaman tanto la atención, pero están ahí, o sea que bueno. También teníamos previsto ir a Madagascar, de momento se ha aplazado, pero bueno, también. Bueno, es una pasión que además a mí me inspira y además pues me permite luego trabajar sobre eso, o sea que fantástico.
¿Cómo presentarías Génesis a Tierra con Memoria que inauguras demà amb en Pere Benassar?
Bueno, esto es una propuesta de la Galería Camboni y me pareció bonito primero porque con Pere Benassar hace muchos años que nos conocemos, él en este caso presenta él solo cerámica. Pero él las ha realizado muchas en Marruecos, o sea que hay esa coincidencia, por eso lo de la tierra, pues yo también trabajo con texturas y era un poco como el punto de unión, ¿no? Que seamos viajeros y que además ya hayamos coincidido en Marruecos especialmente, ¿no? O sea, no hemos estado juntos, pero sí que hemos pasado largas temporadas.
Se inaugura demà a partir de les 7 i està fins... Bueno, en fin, cosa per avui.
Penso que almenys 2 mesos va estar, sí.
Clar, tu vols... No he anat encara, perquè s'inaugura demà, però ja he vist imatges dels companys de televisió, d'IP3 Televisió, i és vera que sembla que hi ha un diàleg allà, no?
Yo pienso que sí. Ellos, la selección, bueno, las hemos hecho juntos, pero yo le he dejado que ellos visitaran mi estudio, el galerista, y que de alguna forma escogiera la obra. Porque el artista siempre tiene una visión diferente, ¿no? Tú convives con ella y han cogido algunas piezas que tienen a lo mejor 15 años. Entonces va a haber esa mezcla de obra más reciente y obra, y pienso que además que ligan bien, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una obra de gran formato que es La muralla de China, también otro país que he visitado en varias ocasiones. Pero bueno, además es muy peculiar porque hago una imagen que pueda recordar la muralla, pero luego hay un personaje con alas que va a saltar, ¿no? Bueno, cosas que se te ocurren.
O sea, no está basado en Egipto ni en Manco, hay pirámides,
etc. Hay otras obras, sí, que un poco para que haga ese conjunto. O sea, Egipto estaría en lo que es el sótano, el aljub, que puede recordar una mastaba, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos que ahí podía estar la esfinge, que además fue una idea que tuve ostras, pues voy a ver si fabrico una esfinge. Primero la quería hacer con restos más modernos, ya con restos, con ladrillos y tal, un poco a ver qué salía. Pero luego, lógicamente, encontré las piedras de marés. Y se prestaba. Es verdad que quería hacer algo distinto, como más contemporáneo, más, pero el marés se prestaba más, ¿no? Y al final esculpí la cabeza, pero el resto, pues, que por cierto, cuando Tony, el galerista, la vio en el estudio, yo no tenía ninguna intención de moverla del estudio, y él me dijo, no, te la llevamos piedra a piedra, te la trasladamos nosotros, porque yo me negaba, porque además bajarlas hasta el sótano, y vale, ellos me la han puesto todas en el sótano, y con la ayuda de mi hijo, pues las hemos vuelto a recomponer, porque es como un puzzle.
¿Te ayuda normalmente o hasta en esta ocasión el teu fill?
Bueno, no, él le tengo... No sé si para bueno o para malo, pero tengo dos hijos que me han salido artistas y eso es complicado, ¿no? Y el pequeño...
Pero yo vi que si te ayuda normalmente...
Sí, no, colabora. Este pequeño, que tiene ya 25 años, él aún vive en casa, así que me viene bien, sobre todo incluso para la parte técnica, ¿no? El tema hoy día de ordenador importante. De informática, que en eso llega uno tarde, ¿eh?
Clar, coincideix la inauguració de Génesis Tierra con Memòria amb també l'apertura de portes avui i també la inauguració oficial de demà d'Art Colònia, una fira molt potent que per primera vegada també se fa a Mallorca. Què deixa això per als artistes locals, a part de la visibilitat que dona l'art contemporani?
Hombre, yo pienso que es importante. Supongo que era un proyecto pensando en lo de que Palma fuera elegida como Palma...
Claro, sí, bueno, 2031, sí,
yo creo que lo tenemos todo para que hubiera sido elegida, pero bueno, supongo que ahí se mezclan otras cosas. Pero pienso, lógicamente, que una feria de ese nivel... O sea, precisamente yo he expuesto en Colonia dos veces, es una ciudad muy viva.
Sí, y
bueno, pues, de hecho la Feria de Colonia es de las más importantes y quizás creo que la más antigua incluso.
O si no es la mesa de las que más seguro.
Entonces, también... lógicamente, que traigan, supongo yo, voy a pasar ahora, después de la entrevista me voy a dar un paseo.
Muy bien.
Y pienso que, lógicamente, que traigan artistas de nivel y eso pienso que es muy importante y muy bueno para nosotros.
Luis Maravera, muchísimas gracias, enhorabuena. Per aquesta medalla d'or de Maite Espínola i del grup que ha creat. Recordem la cita a partir de demà. Demà s'inaugura a les 7 a Génesis Tierra con Memòria, Can Boni, molt a propet del passeig del bord de Palma. I que disfrutis molt dels viatges, ja sigui a Àfrica o altres indrets, i també de continuar pintant.
Moltes gràcies.
Gràcies, Luis. قمرين دول ولا عينيك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمرين دول ولا عينيك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك معقول أكون حبيت
nosaltres. Ràdio és història.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que repliquen les campanes de la Seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
L'Aviador. IB3 Ràdio.
I certified my existence through mumbles from friends. Told them I'd go the distance. Think I believed them in the end. Lilac wine was wasted. Sent down the drain. Well, I wasted all again, my dear, just to see you again. And days like these, I forget how much you've loved me. And days, I watched today going backwards as I fell from the cliff. Took it all down the back roads, and then came the mist. Days were wasted as I fell to the ground. But I waste all those days again until I am found. On days like these, I forget how much you've loved me. On days like these, I forget how much you've loved me. On days like these, I forget how much you've loved me. On one, and I've spent every card in the deck, and the days that I feel are worth it are the ones that I forget, so I'll just roll back to you. Like these, I forget if I am worthy. On days
I així de bé sonen Evolució amb els Fisherman, Sam, Lucinda, Bella i Loris. Welcome. Acompanyats per Joan Andreu, promotor musical, que ja ens ha acompanyat també aquí en el programa diverses vegades. L'ànima de Peck and Pie.
Què tal, Rafa?
Molt bé. Un concert, a més, que anava a ser secret, evidentment, ja si passen per la ràdio no ho és, però anem a contestar-los una mica.
Ja, també. A veure, això del concert secret de la darrera juguesca, per dir-ho així. Però... sap com greu tenir aquesta gent aquí i no donar-los tot l'escenari, tot el que li pugui donar.
Totes les finestres que se puguin obrir.
Efectivament.
Són boníssims. És la primera banda folky que tenim, Mònica, en directe?
Jo diria que no, però bueno, estem encantats que vinguin.
També és internacional, sí.
No te pensis, jo crec que han tingut també. De fet, en Joan Morvadu també un altre artista, però sí, estem encantats. És una banda jove, són de Londres, mos falta un membre i, de fet, tenim en Loris, que està a la percussió.
Això anava a dir, però de Londres i de Sardenya, Loris.
Sí, Londres, Sardenya, exacte.
Quina connexió més xula, no? Més exòtica, també.
De fet, en Sam, que el sentiu cantar i també a la guitarra, bé, tots tenen la base a Londres. També tenim en Bella. Com estàs? Nice to meet you.
Hola.
I finalment tenim en Lucinda, que és l'ota que toques violí. En Bella té la flauta travessera i són els quatre membres que avui han vengut d'una banda que té un nom curiós, que és Evolution of Fishermen, que vol dir... evolució dels pescadors, no? A la seva web tenen... El primer que poses, no som pescadors, som una banda de folk, no?
Why this name, Sam? What is the origin of the name?
The name? I was in a queue to go see a show, and I was wearing a stripy top and this jacket, yeah. And my friend was wearing a cap and a white roll neck, my other friend a waterproof jacket and a fisherman beanie, and someone said, you look like the evolution of fishermen.
Okay.
And I said, good
band name. Curiós, com quasi totes noves que
passen pel programa. Que bon, se'm compte que una vegada fent cua per entrar a un concert anàvem amb altres companys, ara no recordo exactament, Pantura en Joan mos ajuda, però tots tenien una estètica que recordaven els pescadors, un duia com aquest xubasquer groc, un altre duia una gorra típica, Joan, que més ha dit?
Sí, com una bufanda.
Com aquestes bragues que se diu, no sé com se diu, això que se posen a escoll, i un amic li va dir, mira...
Serien com uns pescadors hipsters o alguna cosa així.
Sí, pescadors hipsters, va dir, volta sou l'evolució dels pescadors. I doncs, una banda, com vos dèiem, relativament jove, han estudiat tots, s'han conegut a l'universitat, estudiant música, interpretació, una escola d'arts universitària en la qual tots compaginen aquesta feina de músics d'aquesta banda folk també amb actuacions, fent teatre, fent també moltes altres actuacions. De fet, na Lucinda ha estudiat espanyol, en la qual cosa...
Venga,
alguna cosa m'ho sabrà explicar. Sí. El ambiente en la universidad, lo que habéis estudiado y lo que trabajáis, un poco como compagináis música, teatro...
Sí, sí. Mi español es muy mal. What was the question?
Yeah, as in that was the university we went to. We did music,
yes,
and
yeah,
drama, música, teatro. Sí, sí,
sí,
sí. In Kent, yeah, south of London.
So okay, south of London, yeah. And Loris, it's kind of fame, no? Fame school.
That's it. That's exactly it. You walk out of a classroom, there's someone dancing over there.
Yeah.
Someone playing the piano over there. Yeah, for sure. Like fame. Yeah.
So you all play many instruments.
Yeah, actually. Because we do actor musicianship, it's kind of makes us more employable to learn more than one instrument.
So because there's another member who couldn't came, Liam. I guess who's playing banjo.
Liam, and double bass player Morgan.
Yeah.
But yeah, but we will be playing banjo tomorrow. Okay. Morris has learned the banjo.
Yeah.
Well, que toquen molt d'instruments. I Loris, what is it? Com se chiama?
It's called a bowron. It's an Irish Celtic instrument.
Per als oients és una mena de tambor, no?
Fa la percussió. Sí, és un instrument
celta. Sí, sí.
And I use this hand to hit the skin and this hand to change the pitch.
Is this the first time for you in Mallorca or in Spain? Because I've seen you've played in many festivals and gathering of basically folk music, no? Demanem això, si ets la primera vegada que venen aquí. Hem vist que han actuat a molt de festivals, especialment de música folk. Sam.
Yeah, as a band, our first time, our first international gig here, so gracias for having us. Very, very honored. We have been around the... Bella plays in America.
Oh, I've just come from America, playing La Flauta in Las Americas. pero vamos a Magaluf. Many years ago, when I was 18.
For holidays.
18. Yeah. Años. I went to Magaluf.
Wow. Yeah. They love folk music in Magaluf.
La discoteca.
Yeah, yeah. Clar, si un viatge d'aquest de curs,
no, que no, diu que havia vengut quan tenia 18 anys i clar, varen recalar a Magaluf com no podria ser d'una altra manera. Avui hem vist les seves xarxes socials, que han fet una volta també per Serenal, per Can Pastilla, han estat a la platja, i mos deia en Sam precisament que és el primer concert internacional que fan, que surten i per tant han arribat a un lloc molt especial. I a més, de la mà d'un anfitrió, també molt especial, perquè en Joan Andreu, a qui recordareu perquè ha organitzat també el festival Pecampai, ja ha desaparegut, ara coordina aquest cicle de Tan a Prop, sempre amb artistes locals, nacionals, internacionals, i a més és tan bon anfitrió que fa espai a casa seva, no?, per músics. Vull dir, se crea com un ambient molt familiar, passau el cap de setmana junts i creau una amistat per sempre.
Bueno, tinc la sort de tenir un pis a Palma de mon pare, que el mos deixa, i clar, això ajuda molt més de lo que pareix. I sí, m'agrada molt treure'ls, voltar un poc, conèixer-los, és part important. M'ha fet gràcia que ahir venien en 4 vols diferents.
Ostres!
Sí. Loris venia directament d'Itàlia.
De Sardenya,
sí, ser? I ells, no sé. Bueno, ella diu que venia d'Amèrica, no sé si...
D'Amèrica, sí.
Sí, que és curiós.
From America.
Not from America.
Yesterday.
You flew from America. You flew
I flew yesterday, yeah. Yeah. Long flight. Very tight.
From America.
Los Angeles.
Yeah. Ah, from Los Angeles. Okay. Carai.
Com arribes a ells, Joan? Com descobreixes Evolution Official?
Bueno, per... funcions, la veritat és que molt per amistats i per recomanacions. I m'agrada molt que les bandes que venen me recomanin bandes. És una de les maneres que tinc de trobar més música que m'ha agradat. I ells me varen recomanar una banda també anglesa que se diu Stornoway, que Noli és baixista, és amic d'en Sam, i a partir d'aquí els vaig... Bé, me va passar com a 10 referències i quan vaig sentir Evolution Official me'n vaig dir, ostres, tu... Que són molt bons.
Faran un concert.
Demà.
Demà mateix. Ja se pot dir on?
No. Fèiem a Santa Maria. Ah. Un puesto, perquè també una part d'aquest cicle és cercar espais que no siguin...
Convencionals.
I ho fèiem en els vivers de Santa Maria.
Que bé.
Ostres.
Que guapo, i doncs ja mos ho ha de ballar tot, cosa que no vol. Before you play your second and last song for today here, is folk trendy again, or how did you get so attached to this style?
I think folk music in the UK definitely is having a bit of a revolution at the minute. I think because everything's AI, artificial intelligence, and perfect. It's like a form where it feels more present and
collaboration.
Happening.
It's all about
storytelling and
like fresh.
Yeah,
we're trying to make it trendy.
I think one of the reasons why we all love it so much as well is because being actors, we all like storytelling, and so many of our songs are stories. Like this next one we're about to play is that as well, and that's what we really love about music, and that's what folk music is. So, yeah.
So, is your gig tomorrow gonna be in crescendo, like making everybody dance and sing with you at
Hopefully,
the end?
Hopefully, yeah.
Sometimes
we'll play a few jigs.
Sometimes yeah. they'll dance, sometimes they'll cry. Sometimes they'll laugh.
Traduïa a Mònica, que li han demanat clar, si bueno. que estava un poquet en boga.
Clar, si està de moda o no, com gent jove arriba en aquest estil de música, i de fet, diuen que sí, que hi ha una espècie de revolució ara a Anglaterra, sobretot, de música folk, que mos explicaven a Lucy, davant intel·ligència artificial, tot allò que està creat i està quadrat, i d'aquesta manera sona més fresc, hi ha la col·laboració entre persones, és molt més natural i viu, i això és el que transmetran demà en aquest concert que faran, com ha dit en Joan, en els Vivers de Santa Maria, que també mos han dit que aniran creixendo, que comencen així, llavors la cosa se va animant i la gent balla, canta i fins i tot alguns ploren que s'emocionen. I demà faran una segona cançó, abans sentíem Days Like This, i ara sentirem The Outlandish Night, amb K, que és un cavaller, no sa nit, que mos ha explicat molt bé en Joan. Thank you so much, Loris, Ben, Bella and Lucinda. Thank you so, so much. Gràcies. I Joan Andreu, també.
Gràcies. Moltíssimes gràcies. Escoltam l'Evolution of Fisherman, la segona cançó, el segon tema, també gràcies a la feina d'Iker Hernández, de Luis Menéndez, al control tècnic, en Miguel Soler, que continua amb nosaltres.
An outlandish knight came from the Northlands, and he courted a lady fair. He said he would take her to those northern lands, and that he would marry her there.
Go fetch me some of your father's gold, and some of your mother's fee, and two of the horses from out of the stable, where there stand 30 and 3.
So he mounted on that lily white steed, and she on the dappled grey. He said he would take her unto the sea, 3 hours before it was day.
Light off your lily white steed, deliver it unto me. For 6 pretty maidens have I drowned here, and the 7th will surely be.
The seventh will surely be thee. For 6 pretty maidens have I drowned here, and the 7th will surely be thee.
Woman he should see.
So he turned his back all on that fair maid, and knelt down by the stream. But he crept behind her slender waist, and she tumbled him into the sea.
Pretty maidens have you drowned here, and the 7th have drowned thee.
Ah, the 7th have drowned thee. The 7th have drowned thee. For 6 pretty maidens have I drowned here, and the 7th have drowned thee.
Boom! Thank you so much, Evolution of Fisherman. Gràcies, Joan Andreu.
Gràcies.
I no fluixis, continua duent-nos grups tan bons com aquest.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I demà ja sou a partir de les 8 dels Vivers de Santa Maria, aquesta banda meravellosa. 6:43, continuem.
And I won't know when I'll see again the greens of England. So sing to me, oh, sing to me, just like he used to do. And I'll hear it sweet across the sea and a thousand estuaries. And if I do it
the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen.
Sentim música ara de White Zombie perquè justament aquest dissabte s'inaugura una doble exposició a Can Gelabert, a Binissalem, dins del cicle Primavera Fotogràfica. De fet, en Spencer Ostrander, que a més és l'homo de Sofia Auster, que és la filla d'en Paul Auster i de la Siri Hustvedt, presentarà també una sèrie de fotografies que se diu The Family. Si vols sembla, l'escoltam i tot d'una vos explicam com us diu Spencer Ostrander.
I'm Spencer Ostrander. I'll be in Binissalem this Saturday, April 11th, for the opening of my photography show, The Family. The show is a portrait of my own young family traveling through Spain while on tour with my wife, singer Sophie Auster. The show will be at Cana Gelabert from April 11th until May 25th. I hope to see you there.
I és una mostra inèdita a Espanya que se podrà veure, com vos dic, de la mà d'aquesta artista de Nova York que ha fet fotografies de la seva dona, de Sofia Auster, durant diferents gires que ha fet amb el seu fill i viatjant realment per tot el món. Però també un altre membre de White Zombie, Shoni Salt, farà també una altra mostra que ella mateix mos explica.
Hi everyone, this is Shoni Salt from White Zombie. I'm getting really excited for the photo show. They all asked for you. Please come join us this Saturday in beautiful Mallorca for a lovely show and a good time. Can't wait to see you all. It's April 11th, noon, at Can Gelabert in Binissalem. Can't wait to see you all.
A Can Gelabert, a Binissalem, aquest dissabte a partir de les 12, la mostra d'ella se diu They All Asked For You. Són fotografies, també imatges oníriques amb fotomuntatges a espais de Nova Orleans. Això serà dissabte i tindrem a més la presentació d'aquestes dues persones participant de la mostra, d'aquestes mostres fotogràfiques.
6:47, anem a parlar de sèries i també de cinema.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
I avui no tenim en Cata present perquè encara és de viatge, però mos ha deixat aquest rànquing, Mònica, de les sèries que per ella són més bones, no?, dels darrers anys.
Exactament, mos ha fet com a dues tongades per saber quines són les millors sèries de plataformes dels darrers 20 anys. Ara sentirem una primera tongada de 5 i atenció, preneu nota, probablement si esteu d'acord o no.
Vinga.
Bones a tots. Avui, a la secció de Princesa Consuela, vos duc un llistat, m'encanten els llistats, de les millors sèries d'autor dels darrers 25 anys, de 2000 a 2025. A veure, a mi m'encanten les superproduccions com Joc de Trons o comèdies com Big Bang Theory, però avui venc intensa. Sèries petites, íntimes i amb molta veritat. Anem del 10 al 6. Començam amb el 10. True Love, una sèrie britànica que segueix un grup d'amics íntims de certa edat, reflexiona sobre l'amor digne i el pas del temps. És delicada, dura i molt humana. A la novena posició tenim Parenthood, un drama familiar coral sobre diverses generacions, càlida, molt emocional, però sobretot destaca per com tracta l'autisme. De veritat que poques sèries ho han fet amb tanta sensibilitat i realisme. El lloc 8, Fleabag. Algú no coneix aquesta sèrie? Una dona caòtica que parla directament a càmera mentre la seva vida s'enfonsa bastant. És divertida, és incòmoda i de cop te destrossa emocionalment, així, sense avisar. Una meravella. Al 7 tenim Love. Relacions modernes, gent imperfecta i moltes, moltes decisions dolentes. Tot amb Los Angeles de fons, que no és només un decorat, és gairebé un personatge més. I el 6, La Messias. Sèrie espanyola, trauma familiar, religió i identitat en una història intensíssima. És d'aquelles que te remouen per dins, molt, molt potent. I fins aquí la primera part. A la següent vos mostraré el meu top 5. Teniu el llistat complet a l'Instagram de l'Aviador. Moltes gràcies.
L'Escapada, amb Marta Pérez.
Marta, t'he de demanar si estàs d'acord un poquet amb aquest rànquing, amb alguna d'elles.
Ja saps que no, perquè sí, en aquesta part, que és la segona part, perquè són les cinc darreres, ha sortit Fleabag, ja no puc estar d'acord.
Clar.
Perquè jo Fleabag...
Perquè tu la posaries...
En el top 5, segur.
Seguríssim.
Seguríssim. Però bé, estimam una Cata, i quan no se pot defensar, ja li diré la setmana que ve.
I posaries en el top 5 Kill Bill entre la filmografia de Tarantino?
Sí, entre top 5, sí.
És que tampoc en té tantes, no és tan prolífic.
Clar, és que no és complicat, clar, en té poques.
Sí.
I saps quina posaria jo, que la gent no la té molt per mà, i a mi és una pel·li que me va encantar, és una que se diu Death Proof.
Sí, oi, boníssima, me va encantar.
Ningú la té en el seu top 5.
És que m'han encantat totes.
I és una pel·li que a mi m'encanta, però avui no mos escapam cap allà, sinó que mos escapam cap a Kill Bill, The Whole Bloody Affair, i és que pareixia una llegenda, pareixia que no havia d'arribar mai, pareixien rumors, però sí, han arribat els 275 minuts que dura aquesta pel·lícula, que són les dues parts que se varen estrenar per 2003-2004, se va estrenar 2003 part 1, 2004 se part 2, i ara s'han juntat a una... Que, no és que s'hagin juntat, és que la pel·lícula estava concebuda per ser això, però clar, una pel·lícula de 175 minuts no és fàcil de comercialitzar. Si voleu, sentim el trailer.
I've killed a hell of a lot of people to get to this point, and I am gonna kill Bill.
Mira, no t'he volgut privar de la boda d'Uma Thurman, de veritat.
Gràcies. I és que no poden contar gaire cosa d'aquesta pel·lícula, perquè jo supos que tothom ha vist les dues pel·lícules de Kill Bill, però sí que és una experiència completament diferent, és una cosa molt més immersiva, són 275 minuts de pura... Víscera, accés, plaer cinèfil, perquè en aquesta pel·lícula tan llarga de les dues parts, jo crec que se combina el millor del cinema de Tarantino. Sempre hi ha gent que diu, quina t'estimes més, la primera o la segona? Jo he de dir que a mi la segona m'encanta, és molt més lenta, molt més reposada, la primera té tot... I d'aquí ho tenim absolutament tot. Tenim aquesta locura de la primera part i és una cosa un poc més íntima de la segona. Íntima, xerrant d'en Tarantino. Ara el seient a lo millor pensa que és un drama humanista i no ho és. Té tot el que fa en Tarantino, que són arts marcials, un pot de western, un pot de cinema de samurais, un pot de sèrie B, melodrama, humor negre, tot conviu en aquesta pel·lícula. I hi ha metratge nou. Hi ha un pot de metratge nou, hi ha una escena d'animació que sí que és nova, i després s'han fet petites modificacions. És a dir, la gent que es fan de Kill Bill és un festín cinèfil i jo crec que la gent disfrutarà moltíssim. Hi ha una petita pausa de 15 minuts. Jo he de dir, encara no l'he vista, però he de dir que a mi aquesta pausa me sobraria. Si està concebuda com a 275, jo crec que podem aguantar 275 minuts asseguts i mirant una pel·li, no? Però hi ha moltíssimes ganes i, clar, hem de dir, això, aquesta primera pel·lícula, és la primera aturada d'un cicle nou que no hem acabat Sorrentino i ja mos posam en Tarantino, a Cinecitat. I és que comença amb aquesta pel·lícula i després tenim Once Upon a Time in Hollywood, Django Desencadenado i Pulp Fiction, com no podia ser d'una altra manera per acabar.
I cada divendres, començant per Kill Bill, que s'estrena en la versió que ha explicat Marta, el següent Once Upon a Time in Hollywood, Django i Pulp Fiction, o sigui, divendres rere divendres.
Que he de dir que de Kill Bill s'estrena divendres, demà, però hi ha un parell més de projeccions. Les altres sí que no, és una projecció, però de Kill Bill, com hi havia ganes, se pot veure més dies.
I ja sabeu, escapada d'aquesta setmana a Cinecitat, a revisitar, més aviat descobrir allò que en Tarantino tenia en el cap per Kill Bill, sense talls, com diu la promoció, i a disfrutar moltíssim. Parlaves de Sorrentino?
No volia treure el tema, però ja està. Què tal? No he tingut temps.
Meravellosa, la Gràcia. Meravellosa, perquè a més... Jo m'encanten les pel·lis de Sorrentino, les sèries que són formalistes, que l'estètica és rotunda i pràcticament se menja el contingut. Jo m'és igual, o vas pipa. Però és que aquest és contingut, són diàlegs, és guió. Rodada pràcticament tota interiors, amb un Tony Servillo que està com sempre, que és allò que millor se pot dir d'ell. Amb uns personatges, amb uns actors, actrius no tan coneguts, que com sempre, quins càstings fa?
Ja. Yeah. Saps el pitjor d'això, d'aquesta pel·lícula, Rafa? Que vaig anar a la presentació de Ivan Bord,
sí,
però no vaig poder quedar a la pel·lícula. És a dir, he vist la presentació de Ivan, que no me va poder posar les dents més llargues, i ara tu t'he d'escoltar,
sí,
dient que
bueno,
sí, que
és qüestió
tot
de temps.
Ja, però jo som una persona molt impacient.
No,
vaig fer un intent, no vaig poder deixar de tenir una nina petita, no és compatible amb anar a una pel·lícula de cinta sobre baixa, però sí, és qüestió de temps. Però m'agrada que diguis això. També m'ho vas dir de Partenope.
Sí, però Partenope és més formalista. Jo ho dic per aquells que no li agrada el Sorrentino tan excessiu des del punt de vista visual.
Partenope, val? O La Gràcia?
Partenope és més formalista.
No, però t'has de banyar.
Uf, és que, clar... No sé què dir-te ara mateix.
Dubtes,
quasi,
sí.
Quasi te diria que Partenope, perquè jo l'estètica d'en Sorrentino no pot, però és que estan empatades. És un pel·lícula en la
Stop
gràcia.
Stop One encara és La Gran Bellesa.
Sí.
Val.
Bueno, i la conseqüència de sí. L'amor, que jo sempre la reivindic. O sigui que... No has vist res de cinema, doncs?
No, aquesta setmana venc... No, venc sense...
deures.
Bé, he vist... Sí, perquè ahir vaig tenir una activitat a Rata Corner, vàrem tornar amb literatura en crispetes,
sí,
i he vist tot Nora Ephron, que no és poca cosa.
En
Nakati Moya. I vàrem dur en Nora Ephron i en Mike Nichols, i hem vist moltes coses d'ells. Sí, sí.
I què t'han dit? Pròxima aturada d'aquest cicle de literatura?
No ho tenim tancat encara. Va. Abans ho fèiem un pic en es mes, ara,
dir, no?
Sí, com tenim una vida un poc més complicada, ho farem un pic cada 3 mesos, però si tu me convides a xerrar de cicles a pròxima aturada, vendré i te contaré.
De moment, jo que te convides, dia 23, que feim amb ocasió de Sant Jordi i del llibre el programa a l'exterior, al centre de Palma, que mos facis també un llistat, ara escoltarem el segon llistat, o la segona part del llistat de Nakata, un llistat de pel·lis així icòniques basades en llibres.
Súper.
Que a més tens on triar...
Sí, tenc.
Però això serà dia 23. Abans tenim un altre programa i una altra escapada. Gràcies, Marta.
A tu.
I dona Cata, que ens ha deixat aquest rànquing de menor a major, diguem, del 10 fins a l'1, ens han quedat en el 6, i l'escoltam continuant la segona part d'aquest rànquing.
I seguim en sèries intenses, com La vida mateixa, les millors sèries indies dels últims 25 anys, part 2. És a dir, el meu top 5. A la cinquena posició, Such Brave Girls, una comèdia britànica negríssima sobre una família desastrosa. És incòmoda, absurda i molt divertida, a la vegada que real en el seu caos. El 4, Los Años Nuevos. No me cansaré de recomanar aquesta sèrie fins que l'hagueu vist tots. Una sèrie molt íntima que ens mostra un dia de la vida de dues persones durant 10 anys. D'aquestes que sents com si fossin records teus. El 3, This Is Us, la sèrie per plorar. Però plorar bé, eh? De tendresa. Drama familiar contant en diferents línies temporals entre els anys 70 i el 2020. Intensíssima. El 2, Big Little Lies, dones, secrets i una vida aparentment perfecta que no ho és gens. Elegant i amb unes interpretacions increïbles. Dues temporades i després de molt d'anys s'està rodant la tercera. I arribam a l'1, la meva preferida, Better Things. Una sèrie que no va de res i va de tot. La vida, el temps, la maternitat, les relacions, tot. És natural, divertida, melancòlica i absolutament real. És d'aquestes sèries que no te canvien la vida de cop, però que se queden en tu. Jo és que vull ser amiga de na Pamela Aldon i que me conti les seves coses mentre cuina. I fins aquí el meu llistat, que vos penjaré a xarxes. Si teniu alguna més, la vull. Així que, per favor, deixeu-la a comentaris de l'Instagram del programa. Moltes gràcies i fins aviat.
I d'aquest és el rànquing de Nakata Rosselli, aquestes pel·lícules, o sèries, millor dit, indies, que l'han marcat en els darrers anys. Nakata, que ja estarà amb nosaltres la setmana que ve. Aquí ho deixam, ja sabeu que en un minutet arriben les notícies i nosaltres demà serem aquí a l'hora de sempre, a les 6, entre les 6 i les 7, però emetem des del Palau de Congressos de Palma amb ocasió de l'Art Colònia, aquesta edició palmesana, mallorquina, balear, la primera, aquest spin-off, se podria dir, de la gran fira internacional que se fa a Alemanya cada any. Estarem allà amb comissaris, estarem amb artistes, estarem, òbviament, amb galeristes i també amb autoritats que ens diran la seva, de què és allò que més l'han impactat. Recordem, pràcticament 100 galeries que formen part d'aquesta fira Art Colònia, primera edició, a Palma, l'aviador estarà allà.